Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Que la ciència alimenta la ciència-ficció és evident. En l'anterior capítol vam descobrir que la ficció també alimenta la ciència, però el nostre viatge no s'atura.
A més, descobrirem com acaba la nostra història entre el Joaquín Argamasilla i Houdini.
I per acabar, descobrirem la història de Theranos, una empresa de capital risc que barrejava la ciència amb la ciència-ficció com ningú. Comencem.
Aquí comença... Radicals Lliures, amb Dani Jiménez.
Quan pensem en Harry Houdini, ens ve al cap la imatge d'un home atlètic, carregat de cadenes i escapant dels trucs més inversemblants. Un tanc enorme d'aigua, una caixa forta o d'una lletera segellada amb grans cadenats. Però no va haver-hi un Houdini, sinó dos. El primer va ser un home radiant, un mag brillant i fins i tot estrella del cinema mut. Però el segon, a partir del 1922, es va convertir en un caçador de parapsicòlegs, de mèdiums i espiritistes. No se sap del cert què va produir aquest canvi, però durant anys Houdini va estar dedicat a desacreditar a tots els mèdiums que va poder. El seu coneixement de màgia li permetia esbrinar els trucs que feien servir els espiritistes. Sovint hi assistia disfressat i acompanyat per policies d'incògnit per detenir els estafadors. Quan detectava el frau, encenia una forta llanterna que deixava l'engany al descobert i cridava: «Jo sóc Houdini i vostè és un frau!»
Radicals Lliures.
Qui no és un frau és Antoni Pou, escriptor, físic i amant de la ciència i de la cultura. Toni, va, dispara.
A veure, ciència-ficció, clar, és un món inacabable, eh? I a més...
És un món que ho ha tocat tot, pràcticament.
Sí, sí, sí. I a més jo diria que és inevitable, no? Perquè els humans som éssers narratius, no? És la nostra manera d'entendre el món i a més som éssers científics o tecnològics, no? Llavors, clar, les dues coses, quan s'han unit en la ciència-ficció, no? Doncs han donat lloc... És una explosió.
És un match perfecte.
Sí, natural, i és una explosió. Des de Frankenstein, doncs, això ha explotat, no? I dins del món de la ciència-ficció, que ja us dic, hi ha moltíssim contingut, no? Hi ha universos propis que s'han anat generant al llarg dels anys, però hi ha una cosa molt interessant ara mateix que està passant, i és que hi ha un boom del gènere en català, no?
Ah,
vull dir que
sí.
Tenim molt de material a la nostra disposició que no teníem abans.
Sorprèn-nos.
I això és molt interessant, perquè d'una banda hi ha una sèrie d'editorials independents que són molt valentes i que estan fent una aposta molt ferma, molt decidida, per oferir obres fonamentals del gènere en català, no? Per exemple, hi ha l'editorial Raig Verd, que està traduint tota l'obra amb unes edicions precioses, a més, d'una de les principals autores de la ciència-ficció, que és Ursula K. Le Guin, no? Que és, en fi, una de les autores fonamentals del gènere i que té moltíssims llibres, no? Potser podem destacar La mà esquerra de la foscor, Els desposseïts, que tots aquests llibres han guanyat els premis més importants en el seu moment, no? De la ciència-ficció, com el Nèbula o Lugo.
Wow.
I després té també la saga de Terramar, que és sobre un aprenent de mag, en del qual molta gent diu que Harry Potter s'ha inspirat, no? en
no
aquest llibre.
No sabia aquest detall, molt bé.
Sí, és una saga molt interessant, també.
El nom és meravellós. El Raig Verd és aquell famós raig de la novel·la de Jules Verne, que jo no l'he arribat a veure mai.
Jo tampoc.
I mira que ho he intentat, que és com l'últim raig, a vegades, quan el sol es pon en el mar i hi ha, diguéssim, molta humitat. Però sí que l'he vist allò amb gent que ho grava i que sí que dos frames es veu un raig
verd. Sí, una cosa verda. A mi, jo ho vaig intentar quan vaig anar a Atacama, uns observatoris que hi ha astronòmics allà dalt. Em deien que sovint es veien, que era més fàcil veure'n des d'allà. Cada nit vaig anar a intentar-ho i no ho vaig
fer. Raig verd, què més, Toni?
Raig verd està molt bé, eh? I Ursula K. Le Guin, us la recomano molt. I, mira, ja que hi som, si voleu us recomano un dels llibres, La mà esquerra de la foscor, no? d'Ursula K. Le Guin. Llegiu-lo perquè... Parla d'uns habitants d'un planeta que no tenen un sexe definit fins que els toca aparellar-se, no? Llavors poden adoptar un sexe o un altre. I això, que està escrit a l'any 69, és una cosa absolutament que trencava el cervell, no? En aquell moment, aquesta fluidesa de gènere, de sexe, etc. No? és una cosa molt avançada del seu temps, que serveix,
del que està passant
serveix per
dia,
reflexionar sobre com és una societat en aquell moment o com era aleshores una societat, no? Però bueno, a part de Rajbert i aquestes obres de Kalligin, també hi ha l'editorial Mai Més, que està publicant un altre gegant de la ciència-ficció, que és Octavia Butler, que es coneix com la gran dama de la ciència-ficció, no? I que té una obra emblemàtica, que és una saga de tres llibres, que es diu la saga Xenogènesi, i que està, això es va publicar originalment a finals dels 80, i llavors allà representa que hi ha hagut una guerra que ha destruït la Terra, i la protagonista es troba en una cel·la on allà la tenen unes criatures que són molt diferents dels humans, i pretenen que faci com d'intermediària entre aquesta mena de criatures alienígenes i els humans, no? I és que els Wankali, que són aquestes criatures, tenen un tercer gènere que és indispensable per la reproducció.
Oh!
O sigui que allà el sexe sempre és cosa de tres, no?
Què vols dir?
Doncs vull dir que per reproduir-se no només necessites el mascle i la femella tradicionals, diguéssim, sinó que necessites un altre personatge que és un altre gènere, perquè aquest personatge és el que aconsegueix modificar d'alguna manera el material genètic perquè acabi donant lloc a una cosa viable.
O sigui boníssim, que... boníssim.
Llavors aquí també, boníssim. Clar, això és una, en fi, un canvi de paradigma, no? Que et fa reflexionar sobre com són les nostres relacions avui en dia i si podrien ser diferents o no, etc.
Estem parlant dels anys 80.
Això és dels anys 80, sí. Sí, sí.
40 anys per davant en alguns temes, molt bé.
I després també hi ha un altre editorial, que és Males Herbes, que és una de les clàssiques d'aquí des de fa molts anys ja, que no només publica autors consagrats del gènere, no? Com Ray Bradbury, ja ha publicat L'home il·lustrat, per exemple, i també ha publicat La guerra de les salamandres, de Karel Capek, que és un, en fi, sí, una fàbula, no?, molt interessant, en la qual unes salamandres es rebel·len contra els humans, etc. No? I a més de tot això, aquest editorial, Males Herbes, no només publica aquests autors de fama internacional, sinó que també fa una aposta per publicar autors locals, no?
Bravo, bravo, perquè jo diria que l'únic referent en català de ciència-ficció per mi seria el Manuel de Pedrolo amb el mecanoscrit del Segon Origen, i d'això fa molts anys.
És un referent, efectivament.
Però entenc que n'hi ha molts altres.
N'hi ha molts altres, clar. Ara, per exemple, tenim la Carme Torres, que és investigadora en robòtica de l'UPC i el CSIC, i que escriu novel·les i contes sobre la relació que tenim amb les màquines i amb les xarxes, no? A Males Herbes podreu trobar Enxarxats i Estimades Màquines, dos llibres d'ella. També hi ha l'Antoni Montné Jordà, que ha escrit un llibre que es diu Michelíada, que és una mena d'Ilíada, però passada al futur, on hi ha mutants i uns jocs literaris molt ambiciosos. Hi ha l'Enric Hercé, que escriu aquesta cosa que es diu Cyberpunk, no?, i que explora les relacions entre mons reals, virtuals. L'Helena Bartomeu amb Fòrbit, una novel·la de misteri, Lovecraftiana una mica. I després hi ha l'Elisenda Solsona, que agafa un fet molt estrany, que és que un dia la lluna no surt,
oh!
I a partir d'aquí elabora una sèrie de relats, no? Vull dir que hi ha una sèrie d'escriptors, i me n'he deixat molts, perquè no els podem mencionar tots, però vaja, hi ha una collita últimament.
I la ciència-ficció és un gènere on els científics s'atreveixen a fer ficció, no?
Sí, jo suposo que, clar, els científics estan tot el dia pensant en el seu camp de recerca, no? I llavors se'ls acudeixen moltes coses, de manera natural, no? Probablement.
Fantàstic, Toni, com sempre, brilla. Moltíssimes gràcies.
Radicals lliures. Radicals lliures.
Radicals lliures.
Aquell 6 de maig del 1924, Houdini havia recriminat a Argamassilla que feia trampes, però ell no va respondre res. Mai es defensava en públic. De fet, no era la primera vegada que el desafiaven. Espanya sempre responia enviant cartes a diaris afins a la seva família. Però, esclar, als Estats Units ningú no coneixia la família Argamassilla. Houdini va anar a tantes actuacions d'Argamassilla com va poder. Necessitava veure exactament com es movia, com aixecava i baixava les caixes, com les inclinava. Observant, va arribar a la conclusió que Argamassilla era capaç de mirar dins de les caixes de metall a través d'una minúscula escletxa. Houdini es va proposar desemmascarar Argamassilla i com que la revista Scientific American oferia $2.500, una autèntica fortuna de l'època, a qui pogués demostrar poders paranormals, Argamassilla va acceptar.
Uau, la història està cada cop més interessant.
Ens falta l'última part, com va acabar aquest cara a cara. Però deixem que t'expliqui que aquesta història que estem escoltant l'he pogut resseguir gràcies a un article acadèmic anomenat El llindar del desconegut, un cas de visió extraordinària a l'Espanya, de Primo de Rivera.
Aquest paper està escrit per la doctora Mònica Valltondra i per la doctora Annette Mühlberger.
La doctora Mühlberger, l'Annette, és membre de l'Institut d'Història de la Ciència de la UAB i catedràtica a la Universitat de Göttingen. El primer que li vaig preguntar és si el vident neix o es fa. Ella em respon que això passa com a la màfia. La parapsicologia és cosa de família.
Ui.
Doncs va ser un cas que el fill del marquès de Santa Clara, a la família sembla que feien experiments perquè el pare estava molt interessat en dieta psíquica, que vol dir una espècie de parapsicologia, i sembla ser que la filla ja tenia una capacitat telepàtica. Llavors jo imagino que com germà ell també volia tenir alguna capacitat especial, no? I llavors, doncs, un dia, fent aquest tipus d'experiments que feien a casa perquè practicaven quasi a diari experiments de parapsicologia, doncs sembla que el fill deia que estava descobrint com una capacitat nova de veure a través de material opac. I a partir d'aquí, bueno, doncs, es van començar a posar molt... estaven entusiasmats i començaven a comprovar, a fer comprovacions, i les primeres comprovacions sortien bé. Sembla que el noi, donant-li una capsa, doncs era capaç de veure què hi havia dins amagat, a pesar de que estava tancat amb un candau i ell tenia els ulls vendats.
Tota la família!
Que no només el Joaquín tenia poders, la germana també.
Quin drama de Nadal.
I perquè no m'has tirat del fil, sinó segurament una tieta.
Tots.
Una tieta d'aquelles, una tieta àvia, o una tieta postissa, també tindria, i la fadrina. Com hem escoltat abans, la reina Maria Cristina, que hi ha gent que pensa que és una avinguda de Barcelona.
Bueno, és una parada de metro.
També, és una reina. Va crear una comissió amb diferents científics per analitzar el cas. Entre aquests científics, poca broma, que estava en Ramón y Cajal, que sembla que no s'ho va creure massa, però que estava en Blas Carrera, que és un físic espectacular. Penseu que en Blas Carrera és un dels responsables que Einstein vingués a Barcelona, conjuntament amb Esteve Terradas, que Blas Carrera va estar fins i tot als Congrés Solvay, i que sembla que sí que s'ho creia.
S'ho van creure?
Qui s'ho creia o qui no s'ho creia és un tema que ens ho explica molt bé la Anet.
Clar, hi havia una mica una reacció, reaccions diverses, que podem dir, no? Per una banda, estava Gonzalo Rodríguez Lafora, que era un psiquiatre important de l'època, i ell de seguida ho va veure com un frau. Per tant, ell tenia clar que volia mostrar que aquest tipus de capacitats no existeixen i, per tant, tot es tractava d'una enganyifa. Però, d'altra banda, hi havia científics que eren convidats a casa del marquès i que avalaven fins a cert punt, d'una forma prudent, però semblaven avalar una mica aquest fenomen. I la nostra hipòtesi, o quan mires una mica més, més a prop, t'adones que en aquest context al qual sembla que tinguis una invitació personal, no?, a casa d'un marquès, que hi ha una certa actitud de bona fe i de bona actitud, doncs atrevis-te ja a dir, bueno, doncs tot això és simplement un frau, sembla com molt, molt brusc, molt fort, no? Llavors, seguia una mica la onda i de manera que al final quedaven com avalant, no?, aquesta demostració. I a nivell internacional hi havia una mica una cosa semblant, no?, que havia aquest Premi Nobel, el fisiòleg Charles Richer, a París, un entusiasta d'aquest tipus d'experiments i aquest tipus de fenòmens, i la Boston Society for Psychic Research, que era bastant escèptica i que intentava desmuntar-ho.
Vam seguir xerrant amb la Anet i a banda d'aquesta confrontació que ens ha explicat entre els propis científics, on hi havia fins i tot premis Nobel que creien fermament que Argamassilla tenia poders i d'altres que evidentment pensaven que no, saps qui era l'únic col·lectiu que de manera uniforme veia que Argamassilla era un frau?
Qui?
Els mags. No és casualitat que Houdini l'estigués esperant, sinó que els mags deien que era una mena de competència deslleial.
Clar.
Que Argamassilla estava fent un truc, però que no ho deia, i que això s'havia de dir, que aquest senyor era un mag com ells, no pas un home poderós. Tot plegat, saps el que em recordava, Marta?
A què?
Saps aquests futbolistes que estan a l'àrea petita, que arriba un defensa, toca la pilota, no toca la cama del futbolista, el futbolista es llença a la piscina, fent un número teatral absolut. L'àrbitre li diu que s'aixequi, que ho ha vist,
i l'altre
i continua
no,
protestant, i li treu una targeta. I ell després fa les declaracions i diu no, és que m'ha tocat.
Sí, m'ha fet molt mal.
És a dir, a vegades fins i tot fa una mentida i ell mateix s'ho creu. I això li pregunto a l'Anet. És a dir, l'Argamassilla i la seva família actuaven de bona fe, pensant que realment tenien poders, tot i ser un frau?
Això és molt difícil de jutjar. En aquest cas, realment, si mires com Houdini explica el truc, sembla tan senzill i tan evident. A més, el noi era bastant gran, amb la qual cosa la gent no podia veure des de dalt el que estava fent, no? I només des de baix. De manera que el truc era bastant, com que diria, és difícil, no?, pensar en aquest cas que realment s'ho creies ell. Ara, en molts casos, especialment amb el col·lectiu espiritista, o sigui, estic convençuda que havia persones que feien sessions mediumístiques espiritistes amb el qual connectaven la gent amb l'esperit d'algun ésser estimat que havia mort i que aquí havia sofrien realment, no? Que alguns signes, algunes coses que apareixien, alguns sons, alguns llums, realment eren senyals d'aquest esperit que vol contactar amb la persona i, sobretot, el que utilitzava la gent antigament, fa 100 anys, per distingir entre si una persona que està, algun medium que està facilitant alguns fenòmens paranormals o estava realment creient i era, per ella era cert i no era frau, era pel fet de que no demanaven diners. Llavors, si no demanaven diners, per què ho farien si no creiessin ells mateixos? Ara, en el cas del Marquès, que també era un argument que s'utilitzava, sembla que sí que tenia una cosa a guanyar, que és la fama, que el Marquès li encantava i el fill li encantava que vingués gent i els admirés per aquestes capacitats, no?, fenomenals. Per tant, jo aquí dubto molt i crec que fins i tot ells anaven una mica amb mala fe.
Sense cap mena de dubte, el Marquès i el seu fill, si haguessin nascut a la nostra era, estarien a TikTok, perquè tenien aquest
desig
exhibicionista que volien que la gent els admirés. Certament no demanaven diners, tot i que sembla que aquesta gira pels Estats Units sí que va ser remunerada.
Però al final, amb mala fe o no mala fe, o com fos, en realitat, com ho feia?
La idea és que les caixes que ell feia servir tenien petites escletxes, o bé a la frontissa, o bé on es tancaven, que ell podia obrir, com m'ha dit l'Anet, era molt alt, era molt gros, es posava sempre a prop d'una finestra on hi hagués molta llum, i normalment la gent escrivia el seu nom o el que fos amb un paper gros, i ell, movent la caixa, feia una mica de truc, veia a través de la vena, aconseguia veure. Tan senzill i tan complex com això.
Jo ho trobo molt complex, total per guanyar fama.
Però alerta, perquè quan li vam fer la pregunta si la ciència veu de la ficció a la net, ens va donar un nou ingredient.
Llavors, també puc donar un exemple de l'altra banda, que els científics, quan fan un projecte i demanen un projecte i financiació, és normal que prometi, facin grans promeses que arribaran a descobrir de les noves novetats i coses que ens canviaran totalment de manera d'heure. I després, normalment, quan acaba el projecte, doncs, bueno, s'arriba a un cert punt o algun, no, algun detall, però realment totes aquestes grans promeses també són una mica ficció, no? I ens cal això perquè ens cal perquè siguem ambiciosos, perquè veiem com una energia que ens, a la recerca que ens anima, no? I després cal després també tornar amb els peus de terra i veure que, realment on estem, no?
Els científics fan grans promeses per aconseguir finançament que després arriba on arriba. Seguirem parlant d'això, de com la narrativa de la ciència-ficció ha acabat entrant profundament en la ciència.
Però escolta'm, l'Anet no et va dir com va acabar la història que teníem pendent? Perquè ja que s'ho coneix tan bé...
Sí, sí que m'ho va explicar, però si et sembla millor, l'escoltem.
Aquell dia Houdini va enganyar Argamassilla des del primer moment. El mag va reemplaçar la targeta que havia d'anar a dins de la caixa metàl·lica per un anunci immobiliari d'un diari, amb una lletra molt petita. Argamassilla va fracassar. A partir d'aquell moment, els diaris van perdre tot interès per Argamassilla i Houdini va publicar un llibre explicant els trucs d'Argamassilla l'octubre d'aquell any. I què va passar amb Argamassilla i amb Houdini? Pare i fill van tornar ràpidament a Espanya. Els corresponsals dels mitjans espanyols van capgirar la notícia, al·legant que va ser l'espanyol qui va enganyar Houdini, tot ridiculitzant-lo. Tot i evitar parlar del llibre de Houdini, on s'explicaven els trucs, amb el temps Argamassilla va deixar d'actuar i va declarar que els seus poders havien desaparegut. I Houdini va morir 2 anys més tard, en estranyes circumstàncies. Sembla que un fort cop de puny a l'estómac, que el va agafar desprevingut, va provocar-li una peritonitis que el va portar a la mort. El més curiós és que Houdini va continuar lliurant la seva batalla contra els espiritistes, fins i tot després de mort. Havia elaborat un codi que només ell i la seva dona coneixien i havia acordat que el primer que morís es posaria en contacte amb l'altre des del més enllà. 10 anys després de la seva mort, la seva dona va afirmar públicament que no s'havia produït cap manifestació i que l'experiment podia donar-se per conclòs.
Radicals lliures!
Recordeu Hyperloop?
I tant, si no recordo malament era l'agost del 2013, no?
Un nou mitjà de transport dins d'un tub en el qual s'havia fet el buit que podia viatjar a moltíssima velocitat.
De Los Angeles fins a San Francisco, és a dir, 560 quilòmetres, a una velocitat de 1.200 quilòmetres per hora en 35 minuts.
Era el mitjà de transport del futur. Elon Musk, Richard Branson, Tesla, Virgin... Semblava que en 4 dies tindríem connectats a aquestes dues ciutats i podríem anar més ràpid que els avions.
Però què va passar?
Doncs les notícies més recents diuen que Hyperloop ha fet fallida, que ha acomiadat a pràcticament tota la plantilla i que el túnel inaugural, que sí que es va veure en algun moment el prototip que viatjava, doncs l'han enderrocat. I el seu espai està destinat per fer un pàrquing pels empleats de SpaceX. Tot plegat en el límit entre el fracàs i el frau. Us sona l'empresa Theranos?
A mi sí, Dani.
I la seva creadora, l'Elizabeth Holmes?
Sí, que va acabar malament, això.
La revista Forbes deia que era la nova Steve Jobs, i no era per menys. Amb 30 anys estava al capdavant del món amb una empresa valorada amb 9 bilions de dòlars.
9 bilions.
Per intentar aconseguir una nova tecnologia. Ens ho explica ella mateixa.
Volem ser el vehicle per l'accés en temps real a la informació de salut i volem fer realitat la detecció precoç, així com també la prevenció per tantes persones com sigui possible en el context de veure l'aparició de la malaltia, quan encara hi ha temps per fer alguna cosa al respecte. D'això es tracta la nostra feina.
Theranos volia revolucionar el diagnòstic biomèdic. Només amb una gota de sang, que a més et podies extreure sense la necessitat d'agulles, podies arribar a detectar diferents malalties com el càncer, com l'Alzheimer o com la diabetis. Els problemes van començar a aparèixer el 2015. El test no funcionava. I quan funcionava era perquè els científics de Theranos ho havien fet amb màquines de la Siemens. L'any 2018, es va posar en evidència que tot plegat era un frau i la companyia va col·lapsar. No només va ser un dels fracassos més sonats de la història, sinó que l'Elizabeth Holmes va ser declarada culpable amb una sentència de 20 anys de presó.
Sembla mentida que a vegades necessiten de la ficció per utilitzar-la com un reclam i aconseguir diners per seguir investigant o...
La narrativa de la ficció, una narrativa molt més clara, molt més evident, amb uns resultats fàcils, sovint, ràpids, que no concorda amb com és la ciència, que és una feina conjunta, lenta, complexa, i acaba sent la narrativa que s'endú tots els titulars. Però aquest no és l'únic problema.
No?
No. I el problema ens el diu el Carl Sagan, que no només va ser un científic excepcional i un divulgador excepcional, sinó que, a més, va escriure llibres de ciència-ficció, com, per exemple, Conta, que després va donar lloc a una pel·lícula molt coneguda de Jodie Foster, i que posa una mica tots aquests ingredients sobre de la taula. Organitzem una societat basada en la ciència i la tecnologia en les que ningú les entén. Aquesta barreja d'ignorància i poder és un combustible que tard o d'hora ens explotarà a les nostres cares. Qui les dirigeix en una democràcia on la gent no sap res d'elles?
És increïble que aquestes paraules de Sagan, que tenen 40 anys, segueixin igual o més vigents avui en dia.
Hi ha una aparent desconnexió entre un cos científic que no para de crear coneixement i d'avançar i una ciutadania que encara en molts aspectes sembla que siguem ignorants.
Per exemple, amb el tema dels antivacunes o el terraplanisme.
I més enllà de tot plegat, encara hi ha molta gent que creu en l'homeopatia.
O les flors de Bach.
O en el reiki i un llarguíssim etcètera. I això segurament passa perquè, com diu en Carl Sagan, encara no hem entès ben bé què és això que anomenem ciència.
Is that science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking.
La ciència és més que coneixement, és una forma de pensar.
Radicals lliures. Direcció, guió i presentació, Dani Jiménez. Subdirecció, Toni Pou. Copresentació i guió, Marta Pujol. Producció, Àngels Jiménez. Guió, Núria Coll. Col·laboradors, Evelyn Segura, Enric Fernández i Miquel Carandell. Estudi de gravació, Rec Lab. Tècnic de so, Adrià Smilges. Disseny sonor, Francesc Gossalves. Locucions, Clara Borrell i Ivan Cànovas. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.